Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC 1. Notícies. Anna Hernández.
Bona nit, són les 11. El preu de la llum es multiplicarà per 20 en un dia. Demà, primer dia laborable del 2023, pujarà a prop de 100 euros per als clients de la tarifa regulada i se situarà en els 114,24 euros per megawatt hora, una xifra que contrasta i molt amb els 5,85 euros d'avui. Per demà, la franja horària més barata serà entre 2 i 3 de la matinada, amb 42 euros al megawatt hora, mentre que la més cara serà entre 6 i 7 de la tarda, amb 174,64 euros al megawatt hora. Per cert, que una avaria en dues línies elèctriques ha deixat sense subministrament a més de 4.000 persones de Tossa de Mar i de Lloret de Mar a la Selva aquest diumenge. Segons la companyia, no hi ha previsió de restabliment del servei i això doncs ho ha informat Protecció Civil de la Generalitat a través de Twitter. Més coses, el transport públic manté els descomptes a totes les tarifes per aquest 2023. D'aquesta manera continua la rebaixa del 50% als preus i la T usual i la T jove quedaran com fins ara. També es manté la gratuïtat dels viatges de mitjana distància a Rodalies i les bonificacions dels títols de transport amb més orientació social destinats a famílies monoparentals, nombroses i persones a l'atur. La congelació general de les tarifes arriba després que el govern espanyol i l'Autoritat de Transport Metropolità hagin decidit mantenir els descomptes durant tot el 2023. L'única excepció és la T casual, la targeta de 10 viatges de l'àrea de Barcelona, que perd la rebaixa que tenia fins ara i passarà dels 7,95 euros als 11,35. I en plana internacional, a partir d'avui, Croàcia ja forma part de l'espai Schengen de lliure circulació. Així, ja no hi ha barreres per travessar les fronteres terrestres amb Eslovènia i Hongria. Això sí, els controls per via aèria s'aixecaran el 26 de març. Per tot plegat, el país també s'adhereix a la zona euro. Després de 8 anys sense cap adhesió, l'eurozona compta amb 20 membres. Ho celebrava ahir el seu primer ministre, Andrei Plenović.
L'1 de gener del 2023 és el dia en què Croàcia ha aconseguit els seus objectius estatals, estratègics i polítics d'integrar-se a l'espai Schengen i a l'eurozona. Som el primer país que ho fa al mateix dia.
Durant les dues primeres setmanes del 2023 es farà servir en paral·lel l'euro i la cuna. I un últim apunt de l'any a Sant Feliu de Guíxols, les altes temperatures per l'època de l'any i les ganes acumulades després de 2 anys han fet que el tradicional bany de del primer dia de l'any hagi batut rècord d'assistència amb 500.000 de participants. És una activitat que cada vegada acull a més persones d'arreu i del territori que s'animen a fer-la.
Som de Terrassa, no havíem estat mai, ens ha encantat veure tanta gent.
Sí, fa uns 4-5 anys que venim i res, pues això de fer una activitat del primer dia de l'any que ens agrada. Ens agrada l'aigua freda i participar d'aquesta activitat.
Segons ha assegurat el regidor d'Esports d'aquest municipi, David Oliveres, cada any se supera l'assistència i que aquest any també han arribat moltes persones que habitualment no s'havien inscrit prèviament. Anem als esports. El Paris Saint-Germain ha perdut contra el Lens en l'últim partit del dia de la Lliga Francesa. Sense Messi ni Neymar, els parisencs no han pogut amb el segon classificat de la Lliga, que ara se situa a 4 punts del PSG. Frankowski ha avançat al Lens, Ekitike ha empatat en el minut 8, Openda ha fet el segon i en la represa Claude Maurice ha fet el 3-1 definitiu. També avui a la Ligue 1, Angers 1, Lorient 2, Mónaco 1, Brest 0, Nantes 1, Auxerre 0 i Toulouse 2, Ajaccio 0, Lyon 0 també contra el Clermont, que ha quedat a 1. Dos resultats de la Premier, Tottenham 0, Aston Villa 2 i Chelsea 1, Nottingham Forest 1. Espanya i Austràlia es veuen les cares demà a la primera hora en l'últim duel de la United Cup de tennis. Gran Bretanya ja ha alçat el títol i els partits són intranscendents. A les 3 de la matinada hora catalana començarà la segona etapa del Dakar, que s'enllaçarà al SICAM al ULA. Una etapa de 158 quilòmetres d'enllaç i 430 d'especial. El líder de les motos és el nord-americà Ricky Brabec, mentre que en cotxes, que sortiran al voltant de 6:45, és Carlos Sainz. I el temps, nit fresca, però no excessivament freda, amb valors que encara queden lluny dels habituals en aquesta època de l'any. A punt d'iniciar un dilluns en què el cel anirà quedant tapat, tot i que al matí encara tindrem clarianes a les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. A la tarda i vespre arribaran alguns plogims o pluges febles a les comarques de Ponent, de l'Ebre i del Pirineu, amb una cota de neu que es mourà al voltant dels 2.000 metres. Això és tot per avui. Més informació al portal de notícies de RAC1.cat.
RAC+1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, precisament la Nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marvala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC1, el grup Arribar i Ploure i un regal en forma de cançó, obra de Judit Nederman.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells?
Com arriba un camell tot sol a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC+1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC+1, RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets.
RAC+1. Tots som més festes. Esteu escoltant alguns dels millors moments de l'any del Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Molt bona nit, un t'ho diràs molt especial que estem fent des de la llotja del Camp Nou. Des d'aquest escenari majestuós, magnífic, que ara mateix està completament buit, en silenci, que és un silenci atronador. Sembla mentida, però com un silenci en un espai tan gran pot ser tan atronador de les emocions que es viuen aquí, en aquest estadi. Estem asseguts, insisteixo, a la llotja, on personalment jo no hi havia estat mai, i és un lloc molt bonic, des d'on es veu el futbol de forma meravellosa, molt a prop de la gespa. I ja ens acompanya el president del Futbol Club Barcelona, el senyor Joan Laporta. Què tal? Bona nit, senyor Laporta.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies, en primer lloc, per deixar-nos muntar aquesta bogeria aquí avui.
No, jo crec que és una bona idea i vull que us sentiu tot l'equip de RAC1 i començant per tu, si em permets, com a casa. És casa dels culers, dels barcelonistes, i us heu de sentir com a casa.
Té bones vistes des d'aquí, no?
Sí, a més ara aquesta hora, aquesta pau que hi ha, i és com has dit tu, un silenci atronador.
Sí, sí. És veritat que vostè a vegades, quan no hi ha ningú al Camp Nou, surt a cridar o no? És una llegenda urbana o és veritat?
Algun cop ha passat, sí, algun cop ha passat.
I què crida? Força Barça, visca el Barça?
Visca el Barça, visca el Barça, visca Catalunya, visca...
I ressona l'eco de Joan Laporta, no? Per aquí.
Sí que ressona, si no m'ho facis fer.
No, tu faré fer, no.
Però és, certament és l'acabar dels partits, has passat emocions, nervis a vegades, i bé, sortir quan ja ha marxat tothom està bé.
Vostè que és un home enèrgic, no? Vital, a vegades se la contenia aquí a la llotja, pel protocol?
Bé, sempre, perquè a tots ens agrada veure el partit, doncs estàs acostumat a veure'ls amb amics, movent-te, fent comentaris, i en alguns moments doncs animant, cridant, doncs això aquí a la llotja no ho pots fer per respecte al president de l'altre equip.
Per sota la taula sí, no pot ser algun gest allò de dir gol. No,
home, sí, ens passiguem, ens mirem, una mirada de complicitat sempre ajuda, saps?
Molt bé, perquè aquí... Jo entenc que aquí vostè en deu haver viscut de molt grosses. Hi ha algun partit que ara digui, hòstia, aquest el recordo especialment? De la primera etapa de president o d'aquesta, eh?
En tinc molts, en tinc molts. De molt grosses, de divertides, Hi ha alguns, quan venen algun representant de la classe política, recordo, no facis dir el nom tampoc, però d'aquí s'ho pregunta tot, saps? I escolta, i ara qui dirà la falta? I ara creus que entrarà o no entrarà?
I no li deixen veure el partit tranquil, no?
Veure el tranquil, però ho fan de bona fe, no? Però com si jo sabés el que passarà i n'aixutarà, i en fi. I després hi ha moments, no sé, jo recordo que quan el Leto feia gols, durant una temporada me'ls dedicava saludant així, fent un gest.
Com un comandante, el gest de posar-se... Sí.
Sí? Sí, sí.
I era per vostè, això?
Jo crec que sí, jo crec que sí, perquè a més estava agraït perquè l'havíem doncs contractat, i la forma d'agrair que tenia era fent gols i saludant-me quan havia celebrat amb els companys, després feia així, això m'agradava.
Molt bé. Aquí va ser on van casar els companys de RAC1 una foto amb els de Spotify, no?
Sí.
Aquí, en aquesta llotja va ser.
Sí, sí, un company teu. Sí,
la companya, no companya, va ser. La
companya
Marta,
va ser?
Sí, la Marta Ramon, sí, va casar.
Ah, és veritat.
Va casar la Marta Ramon sí. Una fotografia.
I sí, estàvem d'aquelles reunions que fèiem a l'acabar el partit, vam voler fer una foto, perquè la foto aquí, igual que ara en el marc del programa, veus que és magnífic, aquest escenari, ells van demanar fer-nos una foto tots plegats.
Però aquell dia ja estava tot acordat, perquè després va trigar sí. Una mica a anunciar-se l'acord. Què va passar exactament en aquest impàs?
És que ens van demanar un període de silenci perquè ells havien d'aprovar-ho en el consell que tenien en 10 dies. I ens van demanar, sisplau, que doncs, encara no ho anunciessin.
Però no va, en cap moment va perillar l'acord des d'aquella foto?
No, va perillar.
Val. I per què no es poden anunciar les xifres? Que és una de les grans qüestions que tenim aquesta setmana, perquè a més diumenge no? Vostès confien que el soci compromissari els hi doni suport i s'aprovi, no?, aquest acord. Com és que no poden donar cap mena de xifres?
Com passen molts contractes i com no podem donar les xifres del salari dels jugadors, per exemple. Això és una condició que Spotify la va voler posar per un tema de confidencialitat, perquè ells doncs volen mantenir la reserva, perquè temen doncs que, com és un molt bon contracte, en aquest cas d'esponsorització pel Barça, i per ells també és molt bo, però es veu doncs que a més els hi costa més explicar-ho i prefereixen mantenir la reserva.
Però això a l'NBA, per exemple, no? Allà als Estats Units, a l'NBA, als Estats Units, allà es parla de salaris, de contractes, perquè aquí no es pot fer això, no?
Bueno, pertany a la alguns contractes referents als salaris, a la intimitat de les persones i a la privatesa. I en aquest és un tema doncs, de l'empresa, o sigui que no vol donar a conèixer el que paguen per esponsoritzacions, perquè potser aleshores els hi sortirien altres contractes més cars. Jo crec que rau aquí el motiu. Nosaltres com ens ho prenem? Home, a veure, és un contracte molt bo, és el millor contracte del Barça en quant a l'esponsorització de la samarreta de la història.
Això ho pot garantir, eh?
Sí, i ens vincula absolutament, i ens vincula a més a una companyia que és coneguda, diguessis, no, és que no es poden dir els termes i condicions del contracte, però i a més firmem una companyia que no sabeu ni qui és. No, estem parlant d'una companyia coneguda que gairebé tothom la porta al mòbil, que a més una companyia europea que cotitza borsa, que vaja, que jo crec que és un contracte molt bo pel Barça, si no, no ho proposaria, evidentment.
Però si, per exemple, el Barça li hagués dit a Spotify, escolti, és que nosaltres ens devem als socis i hem de donar les xifres, no volem signar aquesta clàusula de confidencialitat, hagués caigut l'acord? Vull dir, era...
Bé, ells ho posaven com una condició sine qua non, una condició indispensable per ells. Era molt important per ells posar aquesta condició. No era important per nosaltres aquesta condició, no era la nostra voluntat posar-la.
Pot ser que aquí hi hagi concerts al Camp Nou patrocinats per Spotify?
Podria ser, per què no? I tant, i aquí podrien passar, ja et dic, vinculem el Barça a la música i se'ns obre un món, vaja, jo crec que d'una dimensió extraordinària.
És que de fet això es dirà Spotify Camp Nou,
sí.
Com li sona?
Bueno, a mi també m'hagués agradat més Camp Nou Spotify, però era una de les condicions en les que paguen un bon contracte, i per tant doncs això no ens va semblar que hagués de ser motiu de no concloure el contracte.
Pot ser que la gent li acabi dient anem a l'Spoti.
Anem a l'Spoti, per exemple.
No sé.
La gent ja saps que en fi, la gent doncs posa el nom a les coses, O sigui, en aquest sentit, doncs pot sortir de tot el que vulgui la gent.
Després hi haurà els romàntics que diran, no, jo vaig al Camp Nou de tota la vida, no?
Sí,
que pot passar, no? És una cosa més comercial, que estarà per aquí a tot arreu, però que pot passar.
I pot ser que alguns que ho diguin cantant i tot. Que li posin música.
I vostè pot garantir llavors que quan acabi el seu mandat el 2026 hi haurà nou Camp Nou? És que portem així des del 2014, no?
Ja ho sé. Jo, a veure, nosaltres tenim previst que el 2025 acabi l'estadi. S'acabi de fer l'estadi. Per tant, és el que jo faré tot el que pugui perquè això sigui una realitat.
Si algun dia veiem aquest nou Camp Nou fet, que fa des del 2014 que esperem, a vostè li agradaria que hi vingués Leo Messi a inaugurar-lo?
I tant, sempre ho he dit. això també és casa del Leo, eh? I ell ho sap, i seria molt bonic que el dia de la inauguració hi fos ell, perquè ell és un dels grans artífecs que han fet gran al Barça.
Com definiria la seva relació amb ell ara mateix?
Bueno, ara d'alguna manera no, la relació és menys fluida que la d'abans, no? No hi ha contacte personal, perquè no és aquí, està a París i ja està. Jo el recordo amb afecte i ell, pues, espero que també.
Es penedeix d'haver-lo deixat marxar, perquè no, el vam veure implorant, a vostè també afectat, no va ser un moment fàcil ni per vostè ni per ell, no?
No, a veure, per mi segur que no va ser fàcil, perquè m'hauria agradat que les coses haguessin anat d'una manera diferent, però tal com es van anar produint, vaig pensar que abans era la institució que no podia posar en més risc, davant de la situació econòmica en la que estàvem, no podia posar en més risc la institució. I penso que vam fer el que havíem de fer.
Ja. Se'l veu trist allà per això, no? No pateix pel Messi? No sé si l'ha vist jugar algun dia. Jo no el veig gaudir a la gespa. No sé si s'ha adaptat bé o no.
Bueno, jo sé el que es diu, perquè ja et dic que no parlo amb ell, eh? O sigui, no tinc una comunicació fluida com podia tenir abans de que marxés. I no sé, la veritat és que sento comentaris de gent propera amb ell, que sí, que bueno, que també... És que Barcelona tira molt, i quan te'n vas, la gent enyora la Barcelona, enyora el Barça, ell vivia, doncs, molt bé aquí, té una família extraordinària, uns nanos maquíssims, i que escolta, que també estaven acostumats a la vida aquí. A mi em va saber greu, més per al tema familiar i personal gairebé que per l'altre, que també, no? Perquè és un gran jugador. Què passa? Que clar, que quan hi ha amb un equip on arribes, per molt que siguis el millor jugador del món, passa això. I a més, quan tens, doncs, un club que prioritza només la incorporació de figures, d'estrelles del món del futbol per damunt de l'equip, doncs a vegades costa més, no?
Sí. L'ha sorprès Xavi?
No, és el Xavi de sempre.
Però li dic perquè és que en uns mesos ha girat com una truita l'equip, sembla un altre equip.
Bueno, és el Xavi de sempre, jo crec que ha madurat, el veig extraordinàriament madur, és pare de família, això també obliga, però ell és un optimista de mena, eh? Ell...
El guanya o no? Optimista.
En competicions.
S'ha plantejat la seva renovació o és massa d'hora?
Jo crec que sí, ho he dit, el Xavi estarà aquí el temps que ell vulgui. Però el Xavi és un culer, i això es veu en seguida. I un culer sempre volem el mateix, el millor pel Barça, no? I si ell veu que ha arribat el moment que no ha de ser-hi, serà ell qui ho dirà. I jo crec que estarà... Estic convençut que estarà molts anys, perquè coneix perfectament el club, se l'estima, s'estima a la gent, al Barça, el veus que a més sap aquest estil de jugar a futbol que ens agrada, l'ha mamat, l'ha jugat, ha estat, doncs, un dels que han expressat millor aquest estil. Jo el Xavi el veig, vaja,
que podria ser l'entrenador del seu mandat, podria ser perfectament.
Bé, això jo gairebé ho asseguraria, si ell vol, perquè a mi m'agrada tenir entrenadors per mandats.
Sí, sí, ho sabem bé, amb Frank Rijker i després amb Pep Guardiola, no?
Sí. Sí.
De Koeman n'ha dit moltes coses, no vull mirar massa cap al passat. Només tinc...
No, Koeman tinc el bon record, eh?
Sí?
És a dir, tinc el record de quan vaig anar a Wembley el 92, allà en el minut 011, que va marcar el gol i ens va fer feliços i vam alliberar tota una sèrie d'emocions que feia molts anys que teníem contingudes, i això ho identifico amb el Dream Team del Johan, amb el Guardiola portant el 10 i el Koeman marcant el gol, no? I el Stoikov i el... En fi, tots els que van jugar aquella final, i amb l'Alessandro aixecant finalment la Copa d'Europa, la primera, que després que se'ns havia resistit molts anys, i això va passar, i això va ser meravellós, i per això, doncs, sempre li tindré un respecte, i vaig intentar parlar-li clar i anar directe i parlar-li amb respecte, i jo espero que ell, doncs, un cop passi el temps i analitzi com han anat aquestes coses, doncs canvi de criteri del que, diuen alguns cops les seves manifestacions sembla que té, no? Però jo, escolta, no tinc cap ganes de tenir un record diferent del Koeman. Va anar com va anar i vaig intentar respectar-lo com a persona i com a ídol del barcelonisme.
De moment no ha tornat, diu aquí el Camp Nou.
Doncs ell sempre serà benvingut.
Jo volia saber només si en aquell impàs que vostè li diu doni'm 15 dies, vostè té un entrenador en ment en aquell impàs? Vull dir, vostè va arribar a tenir un entrenador en ment?
Bueno, tenia el Xavi, que havia parlat durant tota la campanya electoral, i depèn del que pogués fer el Xavi, perquè em deia, sí, a Qatar el deixaran sortir, es diuen que sí, diuen... i anàvem pensant a veure qui podia ser en aquell moment un substitut del Koeman, però vam pensar, escolta, ha guanyat la Lliga per una altra banda, nosaltres també estàvem en una situació econòmica que...
La Copa.
Però...
Sí, la Copa del Rei. Sí, sí.
Que la Lliga no l'havíem guanyat, perquè l'havíem d'haver guanyat, sí. Però vaja, no l'havíem guanyat. I aleshores vas donar unes circumstàncies al voltant d'ell que al final vam dir, bueno, escolta, doncs seguim donant-li l'oportunitat de continuar i a veure si això, doncs, es capgira la truita, perquè havíem fet un final de Lliga que no estàvem satisfets.
Però no hi havia una figura amb la que parlessin, vull dir. Era un dubte no, que tinc d'aquell estiu.
No, era un dubte, perquè jo sabia que el Xavi volia venir, això ja ho teníem gairebé segur, que li vaig dir, arribarà el moment en què doncs, ho farem, segurament, perquè jo veig que si la cosa va així, doncs hem de canviar, hem de retornar als orígens.
Però el juliol Xavi no va venir, no? I no era una opció. No sé si el va penalitzar que anés tan clarament amb Víctor Font a la campanya.
No, perquè amb el Xavi vam estar parlant, recordo que en campanya electoral, i li vaig dir, Xavi, tenim massa bona relació i jo això, escolta, ni ho tinc en compte, i a més que ell em deia que no vaig amb ningú, però com tu vas dir tard, a mi em van venir a proposar i és normal, és una persona que pels seus coneixements i per la seva trajectòria era normal que els candidats el volguessin tots.
Va, anem al futbol.
Jo vaig dir que en campanya electoral per això que no em volia, diguem-ne, comprometre amb ningú. Volia tenir les mans lliures per veure què passava quan arribés aquí.
Anem al futbol. El 0-4 o el 2-6? Vostè que els ha viscut els dos al Bernabéu?
Caram, són molt semblants, eh? Són molt semblants.
Hi ha gent que diu que és millor el de l'altre dia perquè en el 2-6 t'igualen les forces, no va ser tan bany futbolístic. Hi ha un moment que es posen 2-3 en el 2-6.
Sí.
En canvi l'altre dia, 0-8, fàcil, sí entra.
No ho sé quants, però alguns més podien haver caigut, eh? El context és diferent, eh? O sigui, és diferent, allò era doncs amb el Pep, anàvem allà a guanyar la Lliga i vam guanyar-ho tot aquella temporada, eh? Havíem de guanyar per ja dir, bueno, tenim bé per acabar guanyant la Lliga.
Clar, és que després ve Stamford Bridge els 3 dies. No, això, abans va ser, no?
Abans
Stamford Bridge, després el Bernabéu 2-6.
I després el 2-6, sí. I després va venir tot, perquè va venir la Supercopa d'Europa, va venir la Supercopa d'Espanya, va venir el Mundial de Clubs. Era un context diferent, perquè ja era un equip més consolidat. Aquest jo crec que és com... És el partit que diu que, mira, si tant en dèiem que volíem retornar l'alegria als barcelonistes, això ho ha fet, bueno, això ho hem fet. No?
I la lona del ganes de volver a veros, no? Mai millor. Suposo que a Florentino li va dir alguna cosa, Florentino no volia ni veure aquell...
Això queda... Deixa'm que no es canvi, perquè... Clar, tampoc és agradable el partit que van haver de patir els merengues, no? I després, clar, es podia...
Va acabar emprenyat,
diguem-ho així. La conya aquella amb la lona i tot això, doncs, escolta...
Va acabar emprenyat, diguem-ho així, no?, amb el seu equip i...
Ah, va, jo, va, és empipat, o sigui...
Normal.
Empipat, i tant.
Bona lona, eh?, la bona, del Lluís Carrasco, que va ser el seu cap de campanya, bona idea la que va tenir aquella.
Molt bona idea, ho va fer molt bé i la vam executar bé, aquesta lona.
El tenim els dimecres a la tertúlia. Sempre té aquell punt de vista diferent de publicista, no? Una mica esbojarrat.
Veu el publicista diferent. Són com són.
Sí,
eh?
Sí.
Però el Lluís, home, ja el vaig trucar.
I sempre el veu amb bons ulls. Sempre el veu amb bons ulls.
El 0-4 i va sortir tot allò de l'hora, el vaig trucar. Lluís, això també és per tu, eh?
Home, sí, li recorden molt, li recorden moltíssim. Amb Florentino, però, té bona relació, Florentino Pérez.
Sí, tenim una relació cordial, civilitzada, i clar, ara estem amb el tema de la Superliga, que ens veiem més.
Clar, això segueix endavant?
Sí. Sí, això segueix endavant, perquè és un projecte que de moment doncs està als tribunals defensant el dret a la lliure competència a Europa. És un projecte que es guanyarà.
Però estan tres, no? Juventus, Madrid i Barça, no? Ara mateix, és que no, des de fora, una web que no existia, un comunicat mal fet a la mitjanit, vull dir, la presentació va ser horrorosa, senyor Laporta.
Escolta, vale. Jo m'hi vaig afegir després, jo estava en campanya electoral.
Ja, també és veritat, això, sí.
Aleshores, el que et vull dir és que tot això ha anat evolucionant, és una Superliga que és oberta, no és tancada, és una Superliga que no vol carregar-se les lligues estatals, és una Superliga, doncs, que té uns aspectes que jo crec que són bons, i el format de competició serà, doncs, segurament la competició més atractiva del món, i això ho hem de conjuminar amb les lligues estatals, i jo crec que doncs pot sortir una Champions potser millorada, si cap. La Champions està bé, però es pot millorar, com tota la vida.
Però amb la UEFA o sense la UEFA?
Jo crec que acabarem amb un diàleg constructiu amb la UEFA. Jo crec que hem de fer-ho per aquí.
Molt bé,
ara, que la governança d'aquesta competició sigui la dels clubs, i que no pugui passar que hi hagin clubs d'estat que, escolta, que amb el permís de la UEFA, escolta, se saltin les normes quan els hi vingui de gust, saps? I aleshores ens costi a nosaltres competir, clubs com la Juve, com el Madrid, com el Barça, ens costi competir, i que un PSG o un City o un Chelsea o un Newcastle, els que vindran, perquè ja està previst també que vinguin més països a comprar clubs, doncs aleshores siguin els amos del futbol europeu. I això,
aquí o a Anglaterra?
Anglaterra. I això doncs ho tenim clar, que per la sostenibilitat del futbol i també doncs per la supervivència dels clubs, que doncs tenim una trajectòria, un palmarès, una història, doncs home, no ho podem permetre. I és per això doncs que hi ha molts clubs anglesos que estan a favor, però encara no ho diuen, perquè estan doncs a l'espera de que es guanyin els procediments aquests que estan pendents de sentència, i aquí doncs seguim avançant.
Li agradaria que Iñaki Urdangarín pogués fer tasques de coaching al Barça, per exemple?
Sí, perquè no, l'Iñaki és un referent al món de l'handbol, també té un munt de copes d'Europa, té la samarreta penjada, i la veritat és que el seu fill està jugant al júnior, l'equip júnior del Barça.
L'altre dia va venir l'infant al Palau, no? A veure'l, va venir.
Sí,
va sortir per la televisió, que va debutar amb el primer equip i va venir l'infant.
No tenia coneixement. I el nano és la mar de Campat, i el tio és un mes, i la veritat és que ha pujat algun cop al primer equip, si no tinc mal entès. Sí. I home, és d'aquests jugadors del Barça d'aquella generació, que si el Garralda, que si l'Urdangarín, que si l'Ortega, que si el Massip, que si el Guijosa, jugadors que han fet història, no? I la història cal respectar-la.
Per tant, pot ser...
Sí, no ens tanquem, en principi no. Ha fet els cursos per ser entrenador aquí, ens ho va demanar, escolta, vam trobar-ho normal, i escolta, i ho ha fet, i ja està.
M'escriu el Marc Mundet que si el 2026 és el centenari del bàsquet, de la secció de bàsquet, el 2026, que si s'apretarà perquè el nou palau estigui acabat per celebrar el centenari de la secció de bàsquet.
Esperem. Va a un ritme que, si tot va al ritme que pensem, el 2026 podria estar fet el palau. Però s'acaba abans de l'estadi que el
sí,
palau.
Sí, és veritat. Espero que s'hagi passat bé.
Sí, home, és no? La mar de gust, i la veritat és que és un plaer fer-ho aquí, no?
Nosaltres preguntem i vostè respon el que pot.
Sí, no,
ha estat molt bé l'entrevista.
Però no haver fet cap pífia, perquè després els de comunicació...
No, home,
si has dit això o has dit això altre, perquè tu ets molt viu, i vas...
No, viu no. Segueix l'actualitat política?
No.
Això de les picabaralles aquestes internes...
No, la veritat és que no la segueixo. La segueixo poc, a veure... Miro el 324, miro la tele, així les notícies, però és que tampoc tinc molt de temps.
Clar. És que més com que està...
Ara vaig cap a casa a llegir capítols, si arriba, d'un llibre que heu fregit.
Quin llibre? Pots recomanar-lo?
Estic llegint el retorn de Voltaire.
Ah, molt bé.
Divertit.
Molt interessant. Molt interessant. Moltes gràcies.
Un plaer.
El president Joan Laporta, en directe, en aquest Tu diràs, que hem fet des de la llotja del Camp Nou.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. RAC 1.
Atenció, se fa saber que cada dia de 12 a 1 del migdia hi ha un programa a la ràdio realitzat per una colla de desustanciats i bocalatges.
La competència.
Així se diu el programa, és, sí.
14a temporada.
14 temporades? Estos duren més que un borratxo despedint-se.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Carnuso! Jo ja t'us ho he dit.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Si estàs vivint una situació insòlita...
mi vecino vive en el bajo, encima de mí. He instalado un vàter con triturador que desemboca en el sumidero de mi patio.
Ets víctima d'una injustícia o fa temps que intentes resoldre un problema gros?
Li diuen que hi ha unes excavadores que estan tirant un mur a terra de casa, que, bueno, s'ha trespantat.
Posa't en contacte amb el contenidor del món a RAC1. Com és viure aquí en un pis de 7 metres quadrats?
Cada nit amb molts problemes, baralles, crits, malsons. Pensa que d'habitació a habitació n'hi ha un metre.
I nosaltres t'intentarem ajudar.
Volvimos y el tubo del váter ya no estaba, así que muchísimas gracias.
L'actuació de l'Ajuntament no ha estat la millor, ha estat una errada de l'inici.
Estem bé. Un barri molt tranquil, amb espais naturals a prop, a nivell emocional molt millor.
Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-10-10-10. 669-10-10-10.
RAC 1. Tots som 1.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixada.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer. Només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que s'ha fet.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre, mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Hem vingut fins al Royal Bear Training Center a la Vall d'en Bas, on el Girona ja està fent una sessió d'entrenament en uns camps magnífics, amb un paisatge espectacular i amb un gran protagonista del Girona. És un dels nous fitxatges d'aquesta temporada, jugador d'Ull de Cona, es diu Oriol Romeu. Hola, Oriol, què tal?
Hola, bona tarda.
Molt gràcies per atendre'ns. Content de com ha començat tot?
Sí, jo sí, content, content. Poc més se pot demanar.
Què t'ha sorprès més des de la teva arribada aquí a Girona?
M'ha agradat moltes coses. He de dir que estic positivament sorprès. No només el club com a si, sinó també la gent que hi ha detrás, els companys, l'estaf tècnic. Crec que hi ha un gran grup de treballadors i de persones i la unió entre tots és molt alta. Han vingut molta gent nova i a vegades quan tens tants de canvis penses, uf, a veure com estarà el vestidor, però l'he vist molt unit, l'he vist molt bé i la filosofia de treball i la manera en què cadascú se comporta en tots els companys és realment bona.
Mira, m'agradaria que escoltessis una cosa. Fa uns dies Quique Càrcel, el director esportiu, deia això sobre el teu fitxatge.
Mira, Oriol Romeu el vaig ficar a la pissarra el primer dia i ho vaig ficar com una broma. Ho dic en sèrio. No ho dic que broma, eh? La cosa semblava gran inviable. Però també és un jugador català, és un jugador que fa molts anys que està fora. I al final, mira, això és el futbol. El fet que el truqués el primer dia de mercat i em digués que no, que era inviable, i que després ells comencés a rumiar i a pensar que podia ser una opció venir a Girona, jo crec que tot això ha anat, bueno, és el que parlem dels mercats, no? De que la gent, si la gent vol que el primer dia o els primers de setmana tinguem aquest equip, era inviable. L'Oriol m'ha fet molt per venir aquí.
Com va anar el teu fitxatge? Perquè, clar, per què dius que no al principi? Diu Càrcel, per què canvies d'opinió? No sé, dona'ns la teva versió, Oriol.
Bueno, des de que hi ha l'ascens, jo ja ho veig com una opció. Acabo la temporada passada veient una miqueta que mentalment allà havia fet el que havia de fer, necessitava un nou repte, un canvi, però quan el Girona li planteja la situació pues per l'operació en si i pel moment en el que estava el club allà, tant jo com Màgic ho veia molt complicat que em poguessin deixar sortir. Però a mesura que va avançar el temps i les setmanes, vaig veure que ahir començo a jugar en el primer partit i després perdo protagonisme i dic, a veure si realment voleu que em quede per ser una tercera o quarta opció, doncs deixeu-me anar cap allà perquè disfrutaré molt més i em veig preparat per poder agafar este tren, no?
I a mesura que van passar els dies van dir sí, sí, t'ajudarem, tal, però després no ajudaven tant. Van haver certes complicacions.
La lesió d'un dels mig centres, no? Del sol
va haver una lesió, sí. Van haver diversos contratemps que van posar-ho complicat. Però, bueno, a falta d'un dia van poder-ho tancar i tots molt contents.
Va ser un esforç, eh? Diu que Càrcel?
Sí, però, bueno, és, no m'agrada tampoc dir bueno, un esforç. Jo vaig fer el que volia. Era venir aquí i la porta d'allà s'havia de tancar i no importava com. Volia arribar aquí, sabia la proposta que hi havia durant la temporada i ho tenia claríssim.
Mira, ara saludarem el Miquel Agut, que és el narrador del Girona a jugar a RAC1. Hola, Miquel, eh? Mira, ja et saludo.
Hola, bona tarda.
Però abans, mira, ara parlaves d'això i m'ha vingut al cap una reflexió. A vegades els periodistes ens queixem que el mercat de fitxatges estigui obert quan han començat les lligues. Això no pot ser, les plantilles haurien d'estar tancades quan comencin les competicions. A tu et va anar bé, no? No sé si la visió dels futbolistes és diferent, perquè a tu et va bé veure que no tindràs protagonisme en aquelles 3 setmanes que hi ha el mercat obert i fas el canvi d'opinió.
Segurament hi ha molts de moviments a última hora que es donen per anar això, perquè molta gent intueix i a vegades el mateix entrenador vol que es tanqui el mercat perquè el jugador estigui 100% posat en el que ha d'estar, no? I a mi vaig veure una miqueta com pintaven les coses i em va servir per poder dir al club, escolta'm, pues, anem a mirar una opció, no? si ha deixat de ser així. O sigui que té la seva part positiva i la seva part negativa, com tot.
Ara, aquí ha arribat l'Oriol Romeu. Estàs content, no, Miquel, del fitxatge?
Jo no gaire. No, home, clar que no estic de content, perquè jo, de fet, seguint la Premier, que és una cosa que m'agrada fer, de fa temps, jo he pensat, i alguna vegada fins i tot he fet el tuit, que Oriol Romeu, per molt que ell ens digués que no a RAC1, tenia nivell per ser un relleu de Busquets, pel meu gust, quan ho jugava tot al Southampton. Un lloc on l'Oriol hi ha relat molt, però l'últim partit abans de cristal·litzar el fitxatge, Romeo Lavia, que és el jugador que t'ha substituït, es lesiona. Aquella nit, amb aquella lesió, ens fa patir que el fitxatge no se'n vagi a fer punyetes, que no se'n vagi a Norris. Això va poder passar? Hi va haver aquest risc o no?
Jo crec que sí. Va haver alguna incertesa. Més que sigui unes hores. El míster, va acabar el partit, tenia dubtes, míster, me refereixo al d'allà, a Hasenhüttl, de si me podien deixar sortir perquè la lesió no sabien la durada que seria. Després, afortunadament, van veure que era una lesió muscular de 2-3 setmanes i no acabava d'implicar tanta pèrdua per l'equip. Però si hagués afectat el tendó, que a vegades sempre donava els 2-3 mesos, o si hagués sigut una cosa més complicada, no sé on estaríem ara mateix. Afortunadament va ser poca cosa per ell i jo vaig poder acabar tancant el fitxatge.
I didn't think or I didn't know it was going to happen or when it was going to come, but it's finally here. It's a bit of a sad message, but there's a bit of happiness in there as well, because
aquest és l'Oriol Romeu parlant anglès, eh?
Sí, sí, aquest és l'Oriol amb el missatge de comiat a l'afició del Southampton. M'agradaria saber, en primer lloc, què hi has deixat allà, després d'aquestes 7 temporades, i també quina repercussió ha tingut aquest missatge en l'afició dels Saints. Jo vaig anar fent un cop d'ull a les respostes, als comentaris, i tots eren d'agraïment per les temporades que has estat allà. M'agradaria saber l'afició que t'ha dit des del moment que els vas dir adéu.
Sí, tant l'afició com companys o treballadors del club, molts de missatges d'agraïment, molts missatges de carinyo. La veritat és que dona goig sortir d'un lloc durant tant de temps i tenir aquestes paraules, rebre tots aquests missatges, tenir tot aquest carinyo a tota la gent. És el que un busca com a jugador i sobretot per damunt com a persona, i no puc estar-hi més content.
Tu vas tenir a Koeman, no?
Vaig tenir Koeman un any, el meu primer any, sí.
Sí, sí. Clar, és que tu n'has viscut de tots els colors allà, al Southampton.
Sí, hem tingut diversos entrenadors, hem tingut èpoques d'Europa, hem tingut èpoques de salvar-nos a l'última jornada, una miqueta de tot.
El que has guanyat aquí a Girona, abans ho dèiem, és gol, no? Perquè en 3 partits ja n'has fet un. Mira, abans miràvem les dades amb el Miquel, al Southampton vas fer 7 gols en 7 temporades. Que t'estava més allà, fer gols.
Bueno, la mitja d'un gol per temporada, aquí ja l'he complert.
Ja l'has complert, sí, sí. I aquí els cantem així, mira, el teu gol amb el Girona.
Centra l'eix, segon pal, el cop de cap de Wiener, però de mort a l'àrea, el rota, i el gol! El gol! El gol! El gol! El gol! El gol de l'Oriol! El gol de l'Oriol! El gol de l'Oriol! El gol de l'Oriol!
Perquè el tinguis a davant, però és millor l'anglès o l'agut?
Cada cultura té la seva manera de cantar el gol, no? Les dues són bones.
Sí, no? Amb emoció i amb passió. No? Com recordes aquell moment, que abans ho deies?
molt, molt bonic, perquè és primer partit de casa, minuts finals, gol de la victòria, a més una jugada que no és un gol que t'esperes perquè te ve molt, molt clar i tens temps per acabar-la, sinó que és una segona jugada, entres de detrás en força i la sensació és bueno, quan els gols són difícils de descriure, és un volcà d'emocions que te venen mil coses pel cap i l'alegria absoluta, la reacció de l'afició també, quan veus tot l'estadi content, cantant, saltant, és indescriptible.
Has arribat i has caigut de peu, no? Com es diu, et veig integrat a l'equip, et veig integrat amb l'afició, que ara ho comentaves, no sé si et veus com un dels líders, no? Ja que a més jugues al mig del camp també, si et veus un del líder d'aquest equip tan jove que té ara el Girona.
Bueno, en quant a partits o anys jugat a futbol professional, potser sí que sóc un dels que ha estat més temps i això t'ajuda a vegades a poder saber millor les situacions durant el partit o durant la temporada, com pots aconsellar als joves. En aquest sentit sí que vull aprofitar la meva figura per guiar de la manera adequada els jugadors que tenen al voltant, però aquí hi ha molts de jugadors també que porten molt de temps, que tenen un gran pes dins del vestidor, i també estic aquí per escoltar-los, per saber, per aprendre d'ells, perquè per molt que jo hagi jugat a Anglaterra uns anys, la cultura aquí és diferent i a vegades coses canviaran i jo m'hauré d'adaptar també al que hi ha, no?
Què t'ha semblat, Mitchell, Oriol?
Un entrenador sorprenentment pelotero, vol que l'equip jugui molt a futbol des de detrás, que sigui atrevit, que sigui protagonista, cada vegada sigui vertical. La idea de joc a mi m'encanta, me sembla molt atractiva i molt bonica com a jugador. A més tenim un equip per a poder-ho fer, jo disfruto molt jugant el partit del Betis, vaig disfrutar molt tot i la derrota, la quantitat de pilotes que vam poder tocar, la quantitat de vegades que vam sortir des de detrás, la dificultat que es van posar tant a Borja com a Canales per robar pilotes va ser altíssima, i això com a jugador ho disfrutes. A mi m'ha transmès molta confiança des del dia 1 i crec que en ell podré aprendre moltíssim.
Un dubte, parla en català amb vosaltres o no? S'atreveix?
No, a vegades diu tranquil.
Sí,
tranquil. Però alguna deixa caure, però habitualment és en castellà.
Té molt mèrit, sí. El que ha fet en un any.
Sí, sí.
És increïble, la sala de premsa, no? Es defensa molt bé.
Sí, mira. Sí, no, es defensa molt bé, i a més ell demana a l'estaf del club que li parli en català perquè li escriguin també en català els whatsapps per familiaritzar-se la nostra llengua tant a nivell oral com a nivell escrit. I a vegades, vaja, a vegades no, moltes vegades sempre és qüestió de voler-ho, de voluntat, i quan hi ha la voluntat doncs sempre és tot més fàcil.
A tu t'ha sorprès, Oriol?
Sí, perquè porta poc temps i poder entendre ja, a vegades sí que la gent hi parla en català i ho entén tot perfectament, sembla complicat perquè hi ha gent que ve de fora i està més temps i no... Bueno, és el que diem, no? Segurament la voluntat ajuda molt.
Ara et deia l'Aleix que tu has arribat amb el favor de l'afició, ja el primer partit a Mallorca surts amb quatre grapes, el segon partit a casa fas el gol de la victòria, la gent té moltes ganes de veure't i t'està gaudint, però jo últimament detecto, per exemple, que hi ha un jugador a qui això ja no li passa tant, que és Reinier, i que ha tingut dies de tots en diverses posicions al camp, però que per exemple el camp del Betis per mi va fer un gran partit encara que no marqués. No sé com el veus tu, i et pregunto per ell perquè segurament a ulls públics és qui potser té menys favor de l'afició en aquest inici de temporada.
Bueno, sí, segurament sempre hi ha jugadors que entren millor o pitjor pels ulls de l'aficionat, però és un xaval jove, se li ha donat temps, va començar sense jugar i cada vegada té més protagonisme. Estic d'acord, entre jo he vist pràcticament tots els partits de la temporada i segurament el Betis és el que millor fa i el que podem veure una miqueta les seves característiques, la capacitat de conducció, la capacitat d'arribar a àrea. És un jugador que també té cames, té bona sancada, a la pressió te pot ajudar molt, té físic, té altura, i és un jugador interessant. No ha estat encara a nivell professional molts anys i necessitarà el seu temps d'adaptació com tots amb necessitat en el seu moment, però sí que té potencial per poder aportar-nos moltíssim.
I deixem que parli d'un altre nom, perquè clar, jo no sabia que existia Ulldecona fins que... No riguis.
Home, perdona,
no, sí, molta gent,
restaurant Les Moles, l'últim poble de Catalunya. Escolta, i té el restaurant Les Moles del Geroni.
Escolta,
si menja bé, ja has anat o no?
Sí.
Has fet aquell menú que va a l'inversa, visualment i gustativament?
Sí, que es diu Arrels, no té menús sí. Molt bons.
No, aviam, sí. Aquest tio que tens a la teva esquerra és un tio que recorre el món només per menjar, vull dir, deixa l'estar, que ell és
jo sóc igual, jo sóc igual.
Ah, així m'agrada.
Però faré veure que no he escoltat això. Però bé, en tot cas, clar, jo poso Ulldecona al mapa amb tu i amb l'Aleix. l'Aleix, i tu, què tal és això de compartir amb ell? Perquè sou 7.000 habitants, si fa no fa, a Ulldecona, i dos futbolistes professionals del nivell que jo recordi, no sé si n'hi ha algun altre en la història de la localitat, i els dos sou el doble pivot titular al mig del camp del Girona.
Sí, la casualitat és altíssima. A mi també m'agradava poder jugar amb ell, el fet que estigués aquí a l'Aleix era una il·lusió extra, i bueno, la quantitat, la poca població que hi ha, que hi ha de jugadors professionals jugant junts en este nivell és molt baixa, però és algo bonic. A més, Aleix és un jugador d'una qualitat immensa, altíssima, que pot aportar moltíssim a l'equip, i no, quan el veus jugar els partits que l'hagi pogut veure, dius que bo que és, però quan el veus un dia a dia encara té un potencial més elevat i encara té un techo que arribarà hasta on eixe proposa.
La relació ha sigut sempre espectacular, sempre en contacte. Jo quan vaig marxar a Anglaterra, pues, estar una mica més a prop. Quan ell jugava prop de Manchester, com a Liverpool, per exemple, pues, jo anava a veure'l. Ara pràcticament quasi sempre estem junts al vestuari, a l'habitació. Tenim una relació molt bona, estic molt content que estigui aquí. I que ojalà puguem jugar els màxims minuts possibles junts.
Clar, l'habitació, el vestidor, al final...
Quin
és que fa més el cap aquí? Qui xerra més dels dos?
No, els dos. I a més som edats diferents, pot ser 5-6 anys de diferència, però molt a compartir, moltes coses en comú i moltes històries a contar.
Les famílies es coneixien, no, Ulldecona?
Sí. La família i jo, els seus pares també, molt bona relació. Clar, hem estat... vulgues o no, ells també tenim la mateixa gent i hem compartit molts moments.
Sí, no, clar, i això, perdona, perquè no l'he pres el lloc a l'altre i juguen els dos junts al mig del camp. Això no imagina d'allò Ulldecona que entri l'Oriol li prengui el lloc a l'Aleix o a l'inrevés.
Sí, perquè no jugàveu, clar, amb la diferència d'edat no havíeu xutat pilotes per allà al poble, no, eh?
No, algun campus que havien anat els dos i tal, però, claro, ell va marxar molt jove i jo també, jo en uns anys ja no estava, nou ja no estava, o sigui que...
Hi ha una cosa, Oriol, tenint en compte que tu ets un jugador eminentment físic, evidentment també tens qualitat amb els peus, però que tens un físic molt fort, m'agradaria saber si notes contrast amb els arbitratges.
Sí. Molt.
Entre la Lliga Anglesa, sí? I la Lliga Espanyola.
Més permissius allà?
Sí, molt més, i fa ràbia. Ja m'han tret dos targetes en tres partits i he d'anar amb cuidado perquè si no acabaré a la mínima a les 5 i partit de sanció. Sí que és a partir de Mallorca en seguida vaig notar que qualsevol contacte se penalitzava en la falta. Porto dos targetes que per mi són una miqueta, bueno, per l'àrbit era molt clara, per mi no tant, i això és l'umbral del contacte que s'ha d'anar amb cuidado. És cert que a vegades també tu quan tens pilota la mínima que et toca te pitaran la falta i no te la podran prendre, però a l'hora d'apretar hi ha moments que, bueno, un petit contacte pot existir i si te'ls penalitzen tot és molt difícil, més difícil tenir recuperacions i poder robar a camp rival, i això m'he d'acostumar i he de saber que tenir aquest umbral més de llindar més ben controlat.
I ja fent la comparativa amb la Lliga Anglesa, hem parlat d'arbitratges a nivell d'afició, perquè és una lliga que aquella, per molt que sigui un lloc fred, és molt càlida a nivell d'afició, té molta implicació en els partits. Tu perceps un nivell semblant d'implicació de l'afició en els partits? Es pot comparar o es nota un punt més de distància de l'afició a la Lliga Espanyola?
Ja anava a dir que Villamarín, perquè estan absolutament sonats també allà, no? Ja. Ho viuen amb una intensitat brutal.
Sí, és molt xulo allà. Però bueno, a Montilivi també van tenir un ambient molt bonic. A Mallorca feia molta calor i algun aficionat se va desmaiar i tot de la temperatura que teníem. L'ambient és diferent, la cultura és una altra. Allà, aquí acostumem a veure una zona del camp on és una miqueta més ruïdosa. I a Anglaterra probablement és tot l'estadi. Sí. També depèn dels partits. Hi ha partits a Anglaterra que l'afició està més tranquil·leta i hi ha derbis que són ambientassos. Sí, és una altra cultura, és una altra manera d'animar, una altra manera de veure el futbol. Allà s'aplaudix molt un tackle, aquí no tant. És una altra mentalitat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
RAC1. El torró solidari de RAC1 i Torrons Vicenç arriba a la 8a edició.
Quina meravella, per favor.
Dues versions. La clàssica de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Està molt bo.
Mm-hmm. Tots els beneficis obtinguts de la venda del torró de RAC1 van íntegrament destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona a la investigació de les malalties minoritàries infantils. Podeu trobar el torró solidari de RAC1 per només 7 euros a les botigues de Torrons Vicenç, als punts de venda detallats a RAC1 racu.cat i també a vicenç.com, la botiga en línia de Torrons Vicenç. Tots som...
Torrons? Sí, sí.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Anirem rematant aquesta conversa amb l'Oriol Romeu. Mira, fa tres, jo diria que fa tres anys, sí? Recordo fer-te una entrevista, tu eres a Southampton, i et vam trucar pel Tu diràs, per parlar del Barça i d'algun partit i de la Champions i d'algun rival anglès, recordo. I vas fer una classe magistral brutal, vas analitzar el rival, vas parlar del joc del Barça. Ens va encantar, de veritat, tenies ànima ja d'entrenador. La tens, no sé si en un futur voldràs ser-ho, però ja ho veurem. I vas dir coses com aquestes, per exemple, et preguntàvem: tens nivell per ser algun dia el relleu de Sergio Busquets? I Oriol Romeu deia això, el Tu diràs.
Si no hi estic és perquè no el tinc. Si no m'ha vingut un club a la Barça per a ser a canvi de Busquets o qualsevol altre que ho tenés nivell, és perquè fins a dia d'avui no em veig que tingui el nivell necessari. Seguís treballant en la il·lusió de poder algun dia veure si arriba alguna opció gran i poder disfrutar-la.
No sé si ho mantens o no, però, ostres, a mi m'ha cridat molt l'atenció, no?, que els jugadors digueu coses tan sinceres com aquestes, no?
Però és que és cert, no? Jo si te dic si tinc nivell, llavors algun club te diria, pues vine i juga aquí. Però si no hi ha hagut cap club que t'hagi dit vine aquí i juga allà durant tant de temps, és perquè el teu nivell és este. Que això, com molt bé dic aquí, no vol dir que tu no... Jo sempre penso, no?, que encara me queda, encara me queda futbol, encara vull millorar, i el fet de venir aquí, que estigués Mitchell, per poder prendre coses noves de futbol, per poder seguir tenint nous inputs, veure el futbol d'una manera diferent, això és la il·lusió que un té com a jugador, i una vegada la perdi malament, però fins a dia d'avui jo penso que puc seguir millorant cada dia i que la versió meva de la temporada que ve puc ser millor que la d'aquest any.
I esperaves arribar o que t'arribés l'oportunitat d'anar a un gran d'Europa? Amb la fitxatge pel Girona hi renuncies?
El fitxatge de Girona és un repte diferent, és venir aquí a portar el que he pogut viure durant els últims anys, a portar la meva experiència i liderar dins del camp i fora del camp en el que jo sé i puc fer, no? Renunciar, el temps dirà. El que sí que sé és que aquesta temporada serà complicada i volem tots fer un bon any competir bé, perquè tenim plantilla per poder-ho fer, i que este club pugui estar 3, 4, 5 i establir-se a primera divisió com un club sòlid i competitiu partit a partit.
I et ve de gust formar-t'hi part, vull dir que no... Sí, que t'ho prens com un projecte a llarg termini, entre cometes, sí. Ja sé que això del futbol no existeix massa, però...
Sí. No sabem què passarà l'any que ve mai, no? Però sí que m'encantaria que marxa d'aquí en 4 o 5 anys i dir, mira, hem mantingut una plantilla, tenim un club que és fiable, que és competitiu, que sap el que va... Això ara mateix ho firmaria.
Si et dic, on veus el Girona el mes de maig?
On veus el Girona el mes de maig? Ojalà poguéssim estar a una situació que no haguéssim de mirar cap a baix sinó cap a l'alt, per poder agafar una miqueta de posicions més elevades i poder competir contra els equips que porten molts anys a primera divisió. Però això ho determinarem nosaltres. Si arribem a mes de maig segons però baix, llavors haurem d'intentar salvar-ho. Si arribem a més de maig 8 anys, igual volem entrar a Europa. És una miqueta el nivell que nosaltres vos marquéssim serà l'objectiu que tenim al mes de maig.
Per acabar, deixa'm fer-te una pregunta al Barça. Tu que has passat pel futbol base també blaugrana, com estàs veient a Xavi?
Molt bé.
I al Barça en general?
Xavi em sembla un entrenador espectacular. Crec que era la peça que el Barça necessitava, el moment que el necessitava. S'ha fet una plantilla que pocs s'esperaven que se podria fer a final de temporada passada, i l'equip està jugant a un nivell molt alt. A més, té recursos per poder competir durant tota la temporada a un nivell molt elevat, perquè tant l'equip titular, per dir-ho d'alguna manera, com els possibles recanvis, tenen molt de nivell.
Temible aquest Barça o no? Per la resta de rivals, t'ho dic ja ara amb visió Girona.
De moment, a nivell nacional, sí. A nivell europeu veurem si es dona per poder... perquè no és fàcil, però a nivell nacional crec que serà un rival molt difícil per nosaltres i per qualsevol equip.
Sí, sí. Igual que el Madrid, no? Estan els dos a un altre nivell, sembla, de moment, aquest inici de temporada.
Sí, mos estan demostrant que van un pas per davant i que serà complicat treure els punts. Ho intentaré, però serà complicat.
On preferiries fer un gol, al Bernabéu o al Camp Nou?
Segurament Bernabéu, sí.
Bé, Mira, per acabar, són respostes ràpides, eh? T'ha preparat un petit qüestionari amb algunes preguntes curioses sobre Anglaterra i també sobre tu, per conèixer una mica més l'Oriol Romeu, el nostre company amic Miquel Agut. Endavant, Miquel.
No, en el cas que no contestis, targetes grogues, 5 targetes grogues, una vermella...
3 més i ja estic bé, portador.
Exacte. A veure, què és pitjor d'Anglaterra, el menjar o el temps?
Els dos.
Jo dic el menjar. Ha seguit com a, diguem-ne, ex-anglès els funerals de la reina Elisabet II? No t'interessa?
Bastant, sí.
Sí?
Bueno, he seguit les notícies i sí, que és que tenen molta devoció.
Molta.
M'ha sorprès. No només ara quan ha faltat, sinó durant tots aquests anys, un respecte, una admiració molt, molt diferent aquí.
Quants tatuatges portes i què signifiquen?
No sé quants portos, però alguns és pel meu avi, alguns és per la meva àvia, alguns és pel meu caràcter. Vaig buscant diferents significats.
Val la pena visitar Ulldecona?
Ai, tant, ja t'ho dic, ja t'ho dic jo, les moles.
Sí, no només per menjar, sinó perquè...
On hem d'anar?
Podem anar a les moles, també tenim mateix l'Antic Molí, podem anar al centre que hi ha història, tenim pintures rupestres, tenim una muntanya molt bonica, tenim moltes coses.
Algun sobrenom tens al vestidor?
No, Uri,
prou. Defineix-los amb una paraula. Miguel Gutiérrez.
Eléctrico.
Arnau Martínez.
Intel·ligent.
Rodrigo Riquelme.
Vertical.
Tati Castellanos. No, tu tira, de moment cap targeta groga. Tati Castellanos.
Tati Castellanos, peleador.
Has visitat alguna llibreria a Girona?
He visitat una... No, encara no.
Encara no? La 22 o les voltes realment valen la pena, per exemple. Què coneixes de la ciutat?
Vaig anar al barri antic, al centre, vaig veure l'entrada, molt bonic, la catedral. Encara no hi he vist molt, però està anat amb bona pinta.
Un futbolista que admiris?
Molts, però bueno, va, diré Carles Puyol.
I un personatge públic que no sigui futbolista que admiris?
Mira, bueno, se diu Gleason, és té una enfermedad i ho està portant d'una manera exemplar. Té una pel·lícula que es diu Gleason i la vaig veure fa poc i em va semblar un tio admirable.
Abans que ens facin fora les dues ràpides, un grup o una cançó?
Un grup o una cançó?
Música, sí.
Un grup probablement, mira, Vetusta Morla.
D'acord.
Molt bé.
I què ha de passar perquè et deixis els cabells llargs i no vagis rapat?
Segurament no jugar a futbol, perquè m'agrada anar rapat per implantar una miqueta de poderío i de temor al rival i quan me deixi de jugar a futbol jo crec que no tinc aquesta necessitat.
Què passa, que és com Son Goku i la cua, si no vas rapat?
Sí, una miqueta sí.
Es transforma.
Quan vaig rapat me noto més agressiu i m'agrada.
Molt bé. Oriol Romeu, un plaer, de veritat, moltíssima sort aquesta temporada i a veure si fas més gols, no només un plató de temporada.
Ho intentarem, pujarem la mitja.
No, superaràs. Què et sembla si acabem amb Copenhagen de Vetusta Morla?
Perfecte.
Perfecte. Oriol Romeu, des de la Vall d'en Bas, en directe al Tu Diràs de RAC1. Gràcies, Oriol.
Gràcies.